Bona tarda, com estàs? Encantat de saludar-vos.
Igualment, Marc. Et trucava perquè ahir vaig veure que Twitter veu fer una sala que pintava molt interessant sobre l'impacte de la marxa de Messi en la marca Barça. Quines conclusions et veu treure?
Bueno, Messi representa un terç dels ingressos directes o indirectes del Barça i això té una conseqüència directa en el balanç, no? Pues ja va haver... es va publicar un estudi ahir d'unes primeres espades amb el tema màrqueting que ens deia que estaríem al voltant dels 140 milions d'euros de pèrdua de valor de la marca Barça amb el que es refereix pues, als grans ingressos, no? Patrocinis, merchandising i match day.
Estaves parlant d'aquest informe de Brand Finance que deia que la marca Barça perdia un 11%, que és uns 137 milions d'euros. Vosaltres, ahir, en aquesta sala de Twitter, us plantejàveu quines possibles solucions es podien trobar, no?
Bueno, al final, el que abans salvava Leo Messi, que era l'escut del Barça, perquè competitivament havien baixat molt el nivell respecte a Europa, ara és evident que per renovar aquests patrocinis o aconseguir-ne de nous, hem de fer un pas endavant com a club i equip i competitivament estar a dalt de tot. Només sent competitius i volent i podem guanyar, aconseguirem que aquest impacte sigui menor. El que abans era l'escut, que era Messi, ara l'escut el portem al cor i hem de tirar tots d'aquí.
Mm-hmm. Perquè perdem en ingressos, perdem en venda de samarretes, en merchandising, en venda d'entrades, en tot això repercuteix, no?, la marxa de Messi.
Clar, al final nosaltres tenim una visió a vegades molt local en el que nosaltres sempre estarem amb el Barça, hi hagi un jugador i hi hagi un altre, però hem de tenir en compte que estem en un món global i que hi ha fans del jugador que no eren fans, que eren després fans del club. Primer fans del jugador i després fans del club. Si el jugador va a un altre equip, aquests fans, hi ha un traspàs de fans cap al nou club, ja que el que importa és on juga aquest jugador emblema, no? Per tant, és evident que hi ha un impacte, però també és evident que el Barça, com a marca global, ha de tenir, i ha de voler, i ha de poder tenir recursos per que l'impacte sigui menor i recuperar els ingressos a l'abans possible.
Per tu, que ets un culer d'arrel, per on passen aquestes solucions? Més cantera, més solucions imaginatives?
Per mi hi ha tres grans solucions. La primera és la que has nombrat tu. I ara què? Doncs ara Masia, no? Hem de crear... que els Ansu Fati, que els Pedri, que tots aquests jugadors que venen trepitjant fort i estan picant a la porta, doncs puguin tenir la rellevància i fer aquest cop que no sigui només un jugador insígnia, sinó que sigui un equip insígnia. Aquesta és la primera. La segona és com monetitzem els fans que tenim al món. Doncs hem de ja fer mesures de monetització absolutes, amb tokens, amb hats, etc., que per fi posin aquest fan i el puguem monetitzar. Això és molt important. I la tercera és, si mantenim els valors i mantenim Masia, tindrem relat per atraure nous sponsors i renovar els que tenim.
Mm-hmm. Tu que vas treballar amb Laporta mà a mà el 2015, per què creus que ha pres aquesta decisió?
Bueno, al final, tampoc hi havia gaire més sortida. Si tu al final creus que CVC no és un bon acord per club, que és un 11% dels drets televisius durant 50 anys i, a més, aquests diners que et cauen en forma de préstec i no d'ingrés, que això és molt important. Què vol dir que et cauen en forma de préstec? Pues que és més deute, no?, pel club. Doncs herència de més de 1.200 milions deute, més aquest deute de 280, que serveix per renovar un jugador i que després no podràs utilitzar mesures de rebaixa salarial a la resta de la plantilla, doncs el que fa és deixar-te en una situació pitjor de la que està ara, no? Si crec que CVC no és la solució, no puc renovar més. I és que no tinc altra sortida perquè la Lliga de Futbol Professional no em permet flexibilitzar un sector que ha estat afectat directament com amb la pandèmia, quan tots els sectors del món, tots sense excepció, institucions i països, doncs hi ha hagut flexibilització. Per tant, tampoc crec que hi hagués gaire més alternativa.
CVC no era la solució, però fa la sensació que Laporta ha hagut d'escollir entre Florentino i Superliga i Leo Messi. És una sensació certa o estem equivocats?
Jo crec que és un tema més de sensacions i d'emocions, i és natural perquè Leo forma part del nostre cor i semblava que era que aquesta història d'amor i aquest relat no podia acabar així, que havia d'acabar el Barça. Però el que és evident és que no és Florentino o Tebas, sinó és accepto un acord amb un fons d'inversió que es vol quedar als drets televisius durant 50 anys per 270 milions d'euros en forma de préstec, o crec que estic endeutat fins les celles, que això només és més deute i que seré incapaç de, llavors, de rebaixar la massa salarial, i he de prendre una decisió avui també mirant què crec que és el més viable i sostenible pel club, no? Jo crec que a tots ens fa mal, jo crec que la gestió d'expectatives sí que hauria sigut millor, ho porto dient tots aquests dies, si tan malament estàvem i no podíem acceptar aquest acord, doncs potser la gestió d'expectatives hagués pogut ser millor, però el que és evident és que la decisió final té a veure més amb la viabilitat i sostenibilitat del club a mig llarg termini que amb un tema de Florentino Pérez, etc. Encara que és evident que el Barça, i dono només una dada, el Barça anava a ingressar amb la Superliga 600 milions d'euros i amb CVC 270. Evidentment, al Barça li interessa molt més com a club global estar en una Superliga que acceptar aquest contracte de CVC, que recordem que llavors bloquejava l'accés a la Superliga perquè hi havia una clàusula anti-Superliga. Per tant, el Barça al final ha de decidir el seu futur. El seu futur té a veure amb capitalitzar el màxim i monetitzar el màxim d'ingressos possibles, i això té a veure amb estar a la Superliga per poder competir precisament contra aquests clubs que fan trampa en el món, que són clubs d'estat i clubs d'accionistes que fan ampliacions de capital i encara que hi hagin pèrdues poden seguir fitxant i inscrivint jugadors.
La via de la Superliga no la donem per tancada, evidentment, no?
No, ara estem jugant fort. O sigui, ara la Superliga i decidir el nostre futur com a club és la prioritat. Per tant, no podem... Aquí hem de seguir.
Mm-hmm. Com creus que evolucionarà el tema?
Jo crec que a curt termini no és viable, en el sentit que van haver sortit alguns clubs, ja sabem com va anar, sobretot a Anglaterra, tot el tema de manifestacions, aficionats, etc. Per tant, hem de tornar al relat, s'ha de comunicar molt millor, crec que la comunicació de la Superliga no va ser adequada, s'ha de fer des del punt de vista de que els clubs com el Barça i el Real Madrid, que volen mantenir la seva propietat de sòcies i socis i no volen ser una empresa privada, només poden accedir a competir contra aquests clubs d'estat tenint més ingressos i sent capaços de monetitzar encara més el seu valor com a club. Recordem que el Barça i el Real Madrid són entre un 70 i 80% del valor de la Lliga de Futbol Professional i, per tant, han d'aspirar a la màxima monetització del seu valor, i això li dona la Superliga. Per tant, hem de continuar intentant arribar a acords amb la UEFA, intentant arribar a acords amb els clubs que es van baixar al vaixell, però, evidentment, intentant monetitzar al màxim per protegir el model de propietat. Si volem que el Barça sigui de la sòcia dels socis, hem d'anar a monetitzar el màxim d'ingressos possible.
En parles d'aquests clubs estat, estem a punt de veure Leo Messi amb la samarreta del PSG. A més, sembla que el PSG no tindrà sancions econòmiques per fair play fins al 2023. És una mena de joc brut, això?
Bueno, ens fan trampa, no? Publicaran 300 milions de pèrdues i fitxaran un jugador que estarà cobrant 50 milions d'euros amb una massa salarial disparada, no? Molt per sobre del que seria qualsevol control financer. Però si la UEFA ja va dir que durant 3 anys no tindria control de fair play per la pandèmia, lo lògic és que una lliga de futbol professional que depèn, en certa manera, de la UEFA en organitzacions de competicions, doncs adapti la mateixa política, no? El que no pot ser és que la patronal de la Lliga de Futbol Professional, amb 7 equips que no compleixen amb els salaris, amb altres que estan donant el pal i amb altres que no poden fitxar, permeti que es devaluï una lliga, no doni flexibilització quan s'està donant a qualsevol sector de l'esport, industrial, empresarial. No era salvar a Messi, era salvar el gremi, salvar la competició.
Mm-hmm. Queda clar, Marc, seria molt interessant escoltar-te, director i fundador de Diagonal Inversiones. T'agraïm aquests minuts d'Esports Cope.
Moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer. Una abraçada.
Una abraçada.